Una tarda a l'òpera fa història. Els grans episodis de la història de l'òpera.
Avui reprenem el fil de la història operística amb un quart capítol centrat en la segona meitat del segle XVIII i la tercera de les conegudes com a querelles dels bufons i de les querelles a dos noms propis, Gluck i Mozart. El 1779, el director de l'Òpera de París va encarregar a Niccolò Piccini i a Christoph Willibald Gluck la composició d'una obra basada en el mateix text, Ifigènia Atàurida. L'òpera de Gluck, amb llibret de Guillard, es va estrenar el mateix 1779 i dos anys més tard la de Piccini, considerada inferior. Bàsicament, la diferència entre els dos autors estava en el paper de la música en relació al text de les òperes. Per als partidaris de Gluck, la música havia d'estar sotmesa al text, sense que això li restés mèrits, mentre que, per als piccinistes, era la música la que havia de predominar per damunt de la paraula. Les idees de Gluck passaven per enllaçar l'obertura, que havia d'anticipar el caràcter de l'acció, amb el primer número de l'òpera, també per eliminar els recitatius secs a benefici dels acompanyats i que s'unissin a les àries, que d'aquesta manera ja no funcionarien com a números tancats i aïllats. Amb tot, i per fer una referència al passat, Gluck compartia amb Rameau la concepció de la música com a llenguatge universal, així com la superioritat de l'harmonia per damunt de la melodia. Com ell mateix confessava al pròleg de la partitura d'una altra Ifigènia, en concret l'Ifigènia a l'Àulida, l'òpera, deia Gluck, pot restituir a l'art la seva dignitat originària. Això fa que Gluck s'oposés ideològicament als enciclopedistes de la primera querella, que havien defensat la identitat nacional de la música dels països en què s'originava. Tornem, però, a la polèmica entre gluckistes i piccinistes de la mà de dues òperes diferents com les Ifigènies comparant dues àries. Per exemple, la de sortida de l'òpera de Gluck està molt més al servei de l'expressió dramàtica.
Thank you.
En canvi, la primera ària de l'òpera Ifigènia Tàurida de Niccolò Piccini sembla efectivament molt més atenta al lluïment musical que no pas al rendiment en pro de l'expressivitat i la credibilitat teatrals. El 1776, i anys abans de l'inici de la querella pròpiament dita amb els piccinistes, Gluck va estrenar a París la seva òpera Armida. Se li va criticar que la seva música s'adigués poc a la prosòdia i a l'esperit de la música francesa. Tanmateix, Armida es va representar 27 vegades la primera temporada i va suposar una victòria sobre els partidaris de Piccini, que ja començaven a ser legió al París del moment. La influència de Christoph Willibald Gluck va ser evident en compositors com, sense anar més lluny, Antonio Sacchini, autor de 45 òperes serioses i bufes en italià i en francès, i algunes de les quals tenen ja la influència de la reforma de Gluck. Les melodies de Sacchini són elegants i la seva harmonia transparent, però la qualitat superior de les seves òperes la trobem en la seva escriptura coral i orquestral. Sacchini va compondre la seva última òpera, Èdip a Colonos, a París, on s'havia establert el 1783 sota la producció de Maria Antonieta. La primera representació es va fer a la cort de Versalles el gener de 1786. Es tracta, aquesta obra sobre la tragèdia de Sòfocles, d'una obra lírica en tres actes amb llibret de Nicolas-François Gaillard. Aquesta querella entre piccinistes i gluquistes va influir en el pensament de Wolfgang Amadeus Mozart, compositor nascut el 1756 a Salzburg i mort a Viena el 1791. De fet, no va ser del tot conscient dels debats estètics del seu temps. Això no treu, però, mèrit a Mozart, al contrari, perquè precisament la seva genialitat rau en les intuïcions més que no pas en els coneixements empírics. I Mozart va percebre que les coses en l'òpera havien de canviar. Ich gehe, doch rate ich dir, den Schurken Petrillo zu meiden, den Schurken Petrillo zu meiden. Mozart va escriure en una de les seves cartes: «La música, fins i tot en la situació més terrible, mai ha d'ofendre l'orella, sinó encisar-la, i no ha de deixar mai de ser música». Això demostra que, per damunt de tot, Mozart donava preeminència a la força de la música, i ho fa, precisament, a propòsit d'un fragment del Rapte al Serrall, una de les seves obres més cèlebres. Però, indubtablement, Mozart tenia també una fe a cegues en el teatre. Al llarg de 24 anys de la seva vida, des de l'Apollo et Hyacinthus, que va escriure quan tenia 11 anys, fins als 35 que tenia quan va estrenar la flauta màgica, Mozart va escriure 20 òperes en totes les formes, gèneres i estils, des de l'òpera seriosa a l'estil clàssic i de tall metastasià com Lucio Silla, fins al Singspiel, és a dir, l'òpera còmica alemanya amb parts parlades i d'altres recitades, sense anar més lluny com la cèlebre flauta màgica. Tot això sense oblidar el retrat de les passions humanes en òperes aparentment còmiques, però que en realitat són lúcides radiografies de la condició humana, amb totes les seves misèries i totes les seves grandeses. I això, esclar, té el seu punt culminant en la coneguda com a trilogia de Ponte, les tres òperes que Mozart va escriure en llibret de Lorenzo da Ponte, Les noces de Figaro, Don Giovanni i Così fan tutte. Una obra com Les noces de Figaro té, en La comtessa d'Almaviva, el retrat musical perfecte de la dona abandonada pel seu marit per qui professa encara impertèrrita devoció. És el Dove sono que Mozart escriu en dues seccions. La primera és la del plor, on són aquells moments de dolçor i de plaer, mentre que la de la segona és la de la revifalla de l'esperança. I, és clar, un personatge com aquesta comtessa d'Almaviva no és, ni molt menys, un personatge de cartró o pedra. Per no parlar de Don Giovanni, tragèdia de cap a peus, malgrat la denominació de drama giocoso o fins i tot d'òpera bufa, que el mateix Mozart anomenava en el catàleg de la seva obra. Don Giovanni és, com dèiem, una tragèdia de cap a peus que posa l'home a l'alçada del sublim, especialment en l'escena de l'encontre entre Don Giovanni i el fantasma del comanador, a qui Don Joan ha assassinat al principi de l'òpera. L'espectre s'endurà Don Giovanni als inferns davant l'esglai de Leporello, el criat de Don Joan. Una escena senzillament terrorífica i que assenta les bases del romanticisme i que s'avança també molt en el seu temps. Potser per això Mozart és, com Monteverdi, un home pont en l'esdevenir de la història de la música i de l'òpera en particular.
Thank you. scusate. Ha torto di viltate, ha giato mai sarò.
Això és senzillament terror fet música. Era el passatge de la desaparició de Don Giovanni en el segon i últim acte de l'òpera de Mozart, estrenada a Praga el 1787, precisament el mateix any que havia mort Gluck. Mozart i Gluck, dos noms propis de pes en el context de l'òpera del segle XVIII, un dels períodes crucials de la història de l'òpera, gènere que enguany fa 400 anys.